comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana venim amb un programa carregat de cinema i dividit en tres blocs. La part principal la dedicarem a Frankenstein, de Guillermo del Toro. Però no només analitzarem la pel·lícula, també parlarem de la novel·la de Mary Shelley i posarem cara a cara les dues obres. Ens hi acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz i l'Escarrufa. De debò, és per no perdre-s'ho. A continuació, farem la crítica del tràiler de Masters of the Universe, que ha ressuscitat el nen que portem dins. El comentarem amb en Paco Cabero. Tancarem el programa amb una ressenya sense spoilers de Keeper, la darrera pel·lícula de terror d'Oswood Perkins, en què ens acompanyarà l'Agus Izquierdo. Qui us parla en la direcció i presentació d'aquest programa? L'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà fins als confins del món. Comencem! My maker told his tale. And I will tell you mine. Ja hem trigat una mica, però no la volíem deixar escapar. Avui parlem de Frankenstein, la pel·lícula de l'any passat ja, coproduïda, escrita i dirigida per Guillermo del Toro, basada en la novel·la de 1818 de Mary Shelley, Frankenstein o el Prometeu modern. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal?
Hola, molt bé, molt contenta de parlar de Frankenstein.
I no és animació, però la tenim aquí amb moltes ganes, perquè a més vam coincidir amb el Pinocho de Guillermo del Toro i mira, jo crec que també és ideal que estigui avui entre nosaltres l'Escarrufa. Què tal, com estàs?
Molt contenta de començar l'any amb aquest podcast i, a més, jo sempre feliç de donar suport a Guillermo del Toro, que és un defensor de l'animació, vamos, aferrimo.
Sí, sí, jo crec que una mica aquesta pel·lícula comença amb l'èxit de Pinocho, després en parlarem, però que és la llavor que finalment porta que Guillermo del Toro hagi fet realitat el seu somni. Dit això, us pregunto què us ha semblat la pel·lícula.
La pel·lícula m'ha agradat, m'agrada molt la fotografia, els colors, m'agrada l'Oscar Isaac i en Jacob Elordi, m'agrada la Mia Goth, crec que el càsting és impecable, potser trobo ja una mica feixuc en Christoph Waltz, perquè sembla que li vegi sempre els mateixos trets i les mateixes expressions, però bé, un cop t'hi has acostumat, doncs ja està bé. I les localitzacions gòtiques que bé, no? Guillermo del Toro li agrada molt tot això, ja hi ha treballat abans. I a més, m'agrada l'estructura que ha fet, perquè és potser la que s'assembla una mica més a la novel·la de la Mary Shelley, i segurament hi ha alguns diàlegs que també estan extrets del llibre, altres coses que no. No sé si em donarà temps a dir-ho tot, perquè tinc moltes anotacions i moltes coses que em bullen al cap. M'agrada molt com crea el monstre fins aquí, aquelles escenes i els primers trobades o contacte amb la seva criatura. I sobretot en Guillermo del Toro ha facilitat que, no sé si això es trencarà, la tradició aquesta que no sé d'on ha sortit, segurament que sí, que s'ha fet molt popular, que és dir-li Frankenstein al monstre, quan el monstre no té nom, sinó que en Frankenstein és el creador, no? és el científic, que també és filòsof, etc. La novel·la és molt complexa perquè és un... la novel·la parla de filosofia, d'ètica, té traços de política. La va escriure amb 18 anys, amb unes condicions que s'han fet també molt místiques, no? Que han perdurat en la nostra història, amb uns homes que també han perdurat literàriament. I tot l'entorn que tenia la Mary Shelley és molt atractiu, va viure molt dolorosament i jo crec que la novel·la és trista, és molt més filosòfica del que la gent s'espera i, de fet, només diré això, Ignasi, i acabo, la creació del monstre a la novel·la és un fly, o sigui, és un instant. Aquí, sempre al cinema, perquè jo crec que dona molt, no? La creació del monstre és molt cinematogràfic i llavors se n'ha aprofitat molt.
Bueno, jo no puc opinar tant com no, Marta, perquè realment no m'he llegit la novel·la, però crec que la pel·lícula és una molt bona adaptació d'una història clàssica que més o manco tots coneixem i que hem vist en molts contextos diferents. I, home, personalment també estic d'acord en que el cast està superben triat. Crec que els actors i actrius ho fan beníssim. De fet, em va sorprendre molt Jacob Elordi com a monstre. I, a part d'això, l'escenografia també em va cridar molt l'atenció perquè, evidentment, hi ha parts que són digitals, no? Però crec que hi ha moltes parts que són decorat físic, tangible, cosa que és molt rara de veure avui en dia en pel·lícules d'aquest estil, i crec que Guillermo del Toro és un dels pocs directors que encara defensen, no?, que els actors tinguin un entorn tangible i que no s'ho hagin d'imaginar tot amb un croma. I crec que això també ajuda molt en el resultat de la pel·li.
Bé, doncs jo penso que també és un dels millors treballs de Guillermo del Toro, una pel·lícula d'aquelles que mereix ser vista també com a mínim si heu tingut la possibilitat de veure-la en pantalla gran, perquè guanya vista en un cinema respecte a Netflix. Jo he tingut l'oportunitat de veure-la als dos llocs i és veritat que només a Netflix doncs et perds la immensitat de la pel·lícula, no? Que tot és molt gran i val la pena veure-la en cine si teniu l'oportunitat. És el somni de tota la vida de Guillermo del Toro, crec que ha fet una bona adaptació. És una pel·lícula emotiva, també, en molts moments. Es nota també l'amor que té el director mexicà pel material original i pel mite de Frankenstein en general. Sí que també hi afegeix elements propis de Guillermo del Toro, que tu veus la pel·lícula i, per altra banda, no només és una adaptació de Frankenstein, sinó que sembla una pel·lícula de Guillermo del Toro. No només estètica, que sí, sinó també elements narratius, és a dir, hi ha aquesta ambientació gòtica que és gairebé típica, que sempre ha caracteritzat la seva obra, i també crec que hi aporta, llavors, doncs, quan parlem més a fons de la història, tota una sèrie de canvis que no són a la novel·la ni hem vist en altres adaptacions, però que són molt propis de personatges de la cinematografia de Guillermo del Toro, no? Amb tota la seva influència, inclús la que ve del món del còmic, etc. I el to m'ha recordat també bastant aquest to romàntic, aquest romanticisme que també tenia l'adaptació de Dràcula, de Coppola. Doncs aquest Frankenstein també porta aquesta història de pseudoamor, o bé, entre molts temes que introdueix la pel·lícula, que no és tant una pel·lícula de terror, sinó una pel·lícula humana i sobretot d'una tragèdia humana, no?
Frankenstein, la novel·la està concebuda per fer por. I jo crec que la pel·lícula sí que hi té moments de terror, el que passa que no és un terror, potser, Ignasi, que tu tens més en ment de més contemporani, més actual, no?
No, però vull dir, les sensacions. A mi no, la pel·lícula no m'ha fet por en cap moment. Vull dir, no crec que tampoc aquesta hagi estat la intenció, com tampoc el Dràcula de Coppola és una pel·lícula que faci por.
Bé, jo crec que el que també et vol posar és contra les cordes de... Qui és buscar la humanitat en allò que en principi potser costaria de trobar-la, no? Que és qui és el monstre, que això la novel·la... Jo crec que Guillermo del Toro, has dit molt bé, ell és un amant de la novel·la i de tot el que envolta la novel·la i també de les... N'ha vist unes quantes de les adaptacions cinematogràfiques de Frankenstein o Prometeu modern, no? Ell diu que als 7 anys va ser la primera vegada que va veure la pel·lícula de Boris Karloff.
Sí.
A 7 anys, eh? Vull dir, no sé, pares de Guillermo del Toro, però bé, allà... Està... Moi, jo, va, va jo incurtit, eh?
Jo no sé si tenia 7 anys, però jo també la vaig veure de molt petit, quan encara la...
Ara direm, Ignasi, una cosa que segur que l'Escarrufa no ho coneix perquè no ho ha viscut afortunadament, i és que quan arribava certa hora a la televisió, perquè només teníem tele, sortien dos rombos, i llavors allò era... No, els nens cap al llit, això no ho podeu mirar. I jo recordo, no sé si era Dràcula o alguna d'aquestes, que sortien els dos rombos i amb més ànsia m'hi volia quedar.
Jo això no recordo exactament, però sí que recordo...
Només, no era cosa d'eròtica, era cosa també de doncs, que potser el contingut pensaven la gent de la tele que no era adient per a les minades.
Jo més ho deia quan la televisió podies veure pel·lis en blanc i negre, que avui en
Exacte.
Dia això no passa.
Però les miraves sí. cap a la nit. Diguéssim,
sí,
no?
Sí,
les feien
sí,
cap al vespre, a la nit, i potser si era dissabte, potser tenia sort i te la deixaven mirar. I jo recordo aquesta de Frankenstein de Boris Karloff. La recordo. Vull
bueno,
dir,
ja
perquè...
ha sigut mític, aquesta...
Perquè o sigui, et queda a la retina.
L'imaginari amb els cargols i fins i tot, sí. O sigui, s'ha parodiat. Sí. Tens la família Monster, que és això, no? O sigui, el Frankenstein sí. dels Monster és el de Boris Karloff.
I el de Terry Gilliam, no? El del... tot el musical que... I després van fer el jove Frankenstein, no? Aquest jove Frankenstein que també era una mica irònic, humorístic i tal, que era de conya.
La de Mel Brooks, vols dir?
La de Mel Brooks, sí, m'he equivocat. Doncs jo la recordo molt bé i en Guillermo del Toro és la primera que va veure. I als 11 anys, als 11, es va llegir la novel·la. Que, clar, devia entendre el que un nen d'11 anys, doncs fins a on entens, no? Les capes que pots entendre. I va ser llavors, Ignasi, que va dir, jo d'això faré una pel·lícula. Imagina't.
Uau.
Que ja tenia moltes ganes, amb aquesta innocència de quan ets un nen, i suposo que ja devia voler fer pel·lícules, entenc. Mm. Doncs és un món, i a més que l'ha llegida en diverses adaptacions, en original, en mal traduïda, ha llegit biografies, vull dir que s'ha empapat de Mary Shelley
a tope. Escarrufa, no sé si vols comentar alguna coseta.
No, vamos, estic flipant amb lo de sa novel·la i amb lo de ses pel·lis antigues, perquè és vera que jo no les he vistes, ni tampoc he llegit sa novel·la, però...
Sempre hi ets a temps, que... per veure el
sí,
Frankenstein
no.
dels cargols, que ara... No, avui dia seria molt ridícul,
aquesta,
però...
No, però aquesta jo crec que l'has de veure, perquè és un clàssic i
és un clàssic,
imprescindible.
Sí. Sí, són aquestes pel·lis que estan allà i que sempre, quan tens un momentet, les has de veure, perquè és un clàssic. Però igual que la novel·la, també. Ara, a més, estan fent, no sé si ha estat arrel de la pel·lícula o no, però hi ha un munt de reedicions de la novel·la, amb il·lustracions, sense il·lustracions, bé, amb moltes edicions diferents.
Podria ser que hagin aprofitat.
I sempre és una cosa que dius, pues mira, qualque dia caurà.
Home, una adaptació amb il·lustracions, si està ben feta, sí, és un bon regal, eh?
Sí, va ser xulo. Mm. Sí, sí.
Bé, doncs posem una mica en antecedents a com arriba Guillermo del Toro a fer aquesta pel·lícula. Mira, he de fer-ho rapidet, això, perquè malgrat que és aquest projecte somiat de tota la seva vida, la cosa no comença a moure's fins a l'any 2007. De fet, allà Guillermo del Toro afirma que mataria per fer una versió fidel, miltoniana i tràgica de Frankenstein, i cita un guió concretament, el guió de Frank Darabont, com a pràcticament perfecte. Quin és el guió de Darabont? Doncs és un guió que va evolucionar, o sigui, evolucionar com aquell que diu, és que es va reescriure tantes i tantes vegades, que al final va derivar a la versió de Kenneth Branagh del 1994, que és Mary Shelley's Frankenstein, no? Quan posen el nom de l'autor, això venia per al Bram Stoker's Dràcula de Francis Ford Coppola, i aleshores volien aprofitar de, no, ara farem la versió més fidel de Mary Shelley, que no és cert, i la pel·lícula era bastant pet. A mi no em va agradar gens, és aquella que Robert De Niro feia de monstre. Bé, a mi no em va agradar gens aquella versió. Tenia la pretensió de fer doncs, el que havia fet Coppola en Dràcula, però en Frankenstein, i la cosa no va acabar de funcionar. Però en tot cas sí que partia d'un guió molt bo de Frank Darabont, segons Guillermo del Toro, que jo no ho sé perquè no l'he llegit, però que aquest guió va canviar tant que és el que es va rodar no tenia massa res a veure amb el que havia escrit Darabont en primer terme. Aleshores ens anem ja a l'any següent, el 2008, on ja el propi Guillermo del Toro, que a banda de ser un cineasta, és un fanàtic del món del còmic, i en Guillermo del Toro podeu tenir fins i tot xerrades més apassionades parlant de còmics i superherois que no pas de cinema, ja us ho dic. I en tot cas, doncs, comença a elaborar dibuixos esperant, doncs, sentar aquestes bases, fonaments per una futura pel·lícula en algun dia. De fet, aquell mateix any diu: els millors moments, segons el meu pare de Frankenstein, de la novel·la encara no s'han filmat. Ell tenia aquesta idea de poder rodar algunes coses que encara no s'havien vist mai. De fet, la pel·lícula es projecta ja en aquella dècada a través d'un contracte amb Del Toro amb Universal. Havia de fer Frankenstein juntament amb altres tres pel·lícules. Una era el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, l'altra era Escorxador 5, que és una novel·la de Kurt Vonnegut, en el qual, doncs, l'adaptava en cinema, i l'altra era l'adaptació, era Drood, que era El misteri d'Edwin Drood, que és una novel·la de Charles Dickens. El cas és que el projecte, aquest contracte, no va tirar endavant i, per tant, cap d'aquestes pel·lícules, cap de les quatre, inclús, doncs, el Frankenstein, va tirar endavant. Sí que ell tenia la idea de poder treballar, o volia que Bernie Grindstone, que és aquest autor de còmic molt conegut, sobretot per dibuixar monstres, fos el monstres de tot tipus, fins i tot monstres de Lovecraft, no? De l'univers de Lovecraft, semblants, bàsicament. Volia que dissenyés la criatura. I d'aquí ens anem ja al 2009, que fins i tot ja havia fet un càsting. Havia escollit a Duke Jones pel paper de Frankenstein, que és aquest actor que ha treballat moltíssimes vegades amb Del Toro, doncs, el propi Hellboy, a La forma de l'aigua, o, mira, recentment l'hem vist fora del món de Del Toro, a Star Trek Discovery, que és el personatge de Saru. El projecte es va arxivar perquè tot això xocava amb el nou Dark Universe, que en el seu moment, doncs, pretenia fer Universal, que era pel·lícules sobre monstres clàssics altra vegada i poder ressuscitar aquest univers de monstres clàssics de l'Universal. De fet, va ser un projecte que va fracassar. Dels primers, si no el primer o el segon, va ser La mòmia amb Tom Cruise, que va ser un desastre absolutament de pel·lícula, i aquest concepte va quedar absolutament arxivat. Sí que han arribat altres projectes col·laterals vinculats a això, però ja amb un plantejament absolutament diferent, com l'última versió de L'home invisible, que aquesta, doncs, està bastant bé, però sense pretensió de convertir tot això en un univers compartit. Per altra banda, també, mentre va passant el temps, doncs, se li van acudint altres actors que més o menys van encaixant amb la seva idea. Benedict Cumberbatch també és un dels que se li passen pel cap a Guillermo del Toro, però clar, diguéssim que van passant els anys i tot això, doncs, queda enrere, no?
Sí. Serà que... perquè, perdona, Ignasi, en Cumberbatch ha fet de monstre en una obra de teatre.
Sí, sí, és veritat. Sí, sí, a Londres.
A Londres.
Sí, la cosa és que Frankenstein, ell ha afirmat, o afirma en el 2016 en declaracions, que per ell era el punt culminant de tot, i una part d'ell volia fer la pel·lícula i diu que hi havia una altra part de fa més de 25 anys que s'ha covardit de fer-la. I aleshores té com aquesta por de, si un cop la facis, ja no és el somni, sinó que el somni és realitat. Aleshores la gent et jutjarà, i aleshores et sortirà bé o malament, i ja no pots continuar somiant-hi més, no? Diu, aquesta és la tragèdia del cineasta. Aleshores, bueno, finalment ha estat valent i ha fet realitat aquest somni, perquè el projecte es reprèn el 2023. En aquest cas, doncs, és Netflix que recull el guà després de Pinocho, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació, i va revelar, doncs, que dirigiria una pel·lícula de Frankenstein posteriorment, amb un càsting format per Andrew Garfield, Oscar Isaac i Mia Goth. De fet, Andrew Garfield era el monstre. Però què passa aquí? Conflictes d'agenda, perquè tot això coincideix amb la vaga d'actors. Per tant, quan s'acaba la vaga, Andrew Garfield ja té un altre projecte, aleshores hi ha coincidència i ha de renunciar. D'aquesta manera, el càsting que s'escull finalment és Jacob Elordi, que farà el paper de monstre, tenint en compte que Del Toro s'havia passat 9 mesos dissenyant l'aspecte del monstre amb Andrew Garfield. Aleshores, es troben que de cop i volta, amb només 9 setmanes, han de tornar a refer tota la feina amb Jacob Elordi, que és molt més alt que Andrew Garfield. Aleshores, és diferent.
És que havia de ser alt, perquè a la novel·la fa 8 peus d'alt el monstre, o sigui que ha de ser alt, això és perfecte. I només dic una cosa, que deixo l'Escarrufa que parli, que en Guillermo del Toro justament es volia apartar d'aquests monstres, no?, de que de l'Universal, que bueno, han creat força història, diguéssim, i que molts de nosaltres els hem vist, i que ha volgut fer un... que ja l'hem vist, no? Una criatura, per suposat, sense claus ni sense juntures mecàniques, i amb unes cicatrius que bé, que són ben fetes, no?
Molt
que
humanes.
Són... Exacte. I això és el que a ell el preocupava, no? Perquè entenc que també està inspirat i vol ser una mica... vol fer honor a aquest monstre de la novel·la.
Sí, jo, pues mira, no sabia lo de Andrew Garfield, que fos el cast original, però crec que el fet de que no pogués fer-ho en el final, quasi que millor, perquè és el que diu una Marta, és que crec que Jacob Elordi ho fa superbé, i a més, el fet de que sigui tan, tan enorme, és com que dona més impressió de monstre, no? I té les extremitats llargues, i com se mou, i com s'expressa. De fet, mirant la pel·lícula, me'n record que per on pensar, però que me deixa aquest home, no? En pla, com és d'alt? I ho vàrem cercar, i és que és vera, que és altíssim. Mm. Més, també, en comparació amb Oscar Isaac, que no és precisament molt alt, encara pareix més gran. I crec que mira, que són casualitats que passen, però que en el final són per millor.
Com a curiositat, hi ha un actor que és Charles Dance, que interpreta el pare de Frankenstein, que ja havia interpretat el pare de Frankenstein en una versió anterior de 10 anys enrere, que no és massa bona, que es diu Victor Frankenstein, que està interpretada per James McAvoy i Daniel Radcliffe, però, bueno, aquí queda, doncs, la curiositat que... Sí, sí. No, és bastant terrible, la pel·lícula. Jo
no sé ara si l'he vista.
Jo sí que la vaig veure i no em va agradar. Bé, en tot cas, doncs, ja és la segona vegada que repeteix el paper, doncs, en una pel·lícula, això sí, completament diferent. I per acabar amb les declaracions de Del Toro diu que quan crees un mite universal, diu que el mite s'eleva tant per sobre del material original que qualsevol interpretació és igualment fidel si es manté amb sinceritat, força i personalitat, no? És a dir, si penses en termes de canon, quedaries completament paralitzat. Això és el que afirma Guillermo del Toro, per això ell també ha fet la seva versió i ha canviat algunes coses o forces, no sé, ara Marta doncs, ens dirà si moltes o poques o necessàries o no, o suposo que també ell ha volgut donar-li la seva pròpia identitat. Sobre el rodatge, comentar que va començar el 12 de febrer del 2024 a Toronto i va acabar el 30 de setembre. Sí que posteriorment, cap a finals de setembre, diria que es van fer rodatges originals a la Royal Mile d'Edimburg, que és doncs, el passeig aquest que travessa
tota... La milla
tota...
Royal.
Correcte. I sobre la música de la pel·lícula, jo crec que és una de les coses que més m'ha agradat. És brutal, Alexandre Desplat fa una melodia... Bueno, no sé, trobo...
Sí, entre conte... No? És...
Sí.
La sensació que et fa és de descoberta, de conte, en alguns moments optimistes i brillant, d'altres, clar, molt més estrèpid, no? Molt més estrident.
Del Toro diu que és lírica, no? Que és,
sí, sí que... podia ser cantada, fins i tot. Potser si la melodia li afegiries unes... veus?
Sí, podrien
ser perfectament.
En tot cas, no és una banda sonora d'una pel·li de terror en cap concepte.
Vull en dir... algun moment, no?
És com més fantasia, no? Sí. Millor, no? Però crec que acompanya molt bé l'evolució, no? de la trama, de la pel·lícula, perquè el que dèieu, hi ha moments més foscos que la música també ho enfatitza, i hi ha moments d'esperança o de... que potser que el monstre se sent més estimat i també la música ho subratlla, no? I crec que està molt bé, però bueno, és que Desplat fa unes bandes sonores increïbles, per tant, no decepciona. Per aquesta banda me fa pena que no... Jo no vaig poder anar-la a veure en el cine i me fa pena, perquè crec que la música també és una cosa que a la sala de cine se sent molt més.
És que és aquella sensació que t'embolcalla. Que tu estàs dins de la pel·lícula amb aquella música i és aquesta sensació de... Us estic explicant una fantasia i deixeu-vos portar, no? És veritat que en la novel·la, jo trobo que això ho ha sabut expressar bé, que hi ha puges i baixes, és a dir, hi ha moments de joia, d'alegria, hi ha moments d'esperança, hi ha moments de terrible desesperança. I això ell ho ha sabut, jo crec, posar sobre el seu guió.
Dintre de les influències que cita Guillermo del Toro, evidentment hi ha la pel·lícula, la clàssica, no? de James Whale del 31, que era la protagonitzada per Boris Karloff, la seva seqüela, que va ser La núvia de Frankenstein,
favor,
que va arribar al 35, que també hi ha...
Això, oblideu-vos-en. No, no hi ha. No.
Bueno, però hi ha aquesta pel·lícula, que és una altra obra mestra, un altre clàssic del món
mai.
Del cinema.
Justament, això és el punt d'atenció de la meitat de la novel·la cap al final.
Bé, aquí no adapta La núvia perquè no hi havia material per adaptar
La núvia.
No, però
mira, però
sí que hi ha coses que...
Si alguna cosa li haig de criticar a en Guillermo del Toro, entenc per què ho ha fet. Crec que va ser un homenatge també en aquestes pel·lícules i als monstres de... que estem a les pel·lícules que estem acostumats, i és una escena en què hi ha una escena a soles entre el monstre i l'Elisabet, una mena de cova. No. O sigui, sé perquè ens vol abocar això, la núvia de Frankenstein.
Clar, sí.
I la núvia mai a la novel·la, mai dels mais, el monstre va tenir una amiga.
Però aquí sí que sembla que hi hagi un feeling.
Ah, bueno, perquè aquí...
Sí, aquí dona a entendre que...
Hi ha una mena d'erotisme, o no, escarrufa, en aquella... No? Hi ha
bueno,
una
erotisme
mena...
no ho sé, però romanticisme sí.
Home, hi ha una mena d'erotisme.
Clar, però és que hi ha com atracció, no? Clar. Però és que jo el que m'ho ha donat a entendre és que en Elisabet és com que està envoltada d'homos tan horribles en general que ella
arrogants,
ho
demostra no?
Com...
És...
Sí... Com el veu molt més humà i innocent i pur que els homes, no? Els humans.
Però precisament el marit, el que serà el marit de l'Elisabet, que és en
Bé,
William,
sí.
És un home sensible, és un home just, un home en principi dolç i tendre.
Sí, dins el que cap pareix,
sí,
pareix
però...
encara més decent de tots.
Allà on es fiqui Jacob Elordi que s'ha partit la resta, no? Jo crec que...
Sí,
clar. És que aquest monstre no és qualsevol monstre.
Al final, l'Escarrufa, anem a parlar-ho obertament, és que la trau la carn. O sigui, la trau ell,
sí,
el seu cos.
Total, estic d'acord. Però sí que és veritat que un moment, si no ho record malament, el propi monstre... Bueno, ja tirant cap al final, ja em dic que aquí spoilers,
sí,
doncs,
no hi ha problemes.
Igual,
no? No, i
aquestes
alçades...
Esteu avisats, audiència.
Referint-me a lo de la nòvia de Frankenstein i tot això, bueno, és com que dona a entendre en pla de, mira, jo seguiria visquent només si me fas una persona, un monstre, que sigui igual que jo, no? Com que dic, que pugui viure tant de temps com jo i que no el vegi morir i tal. I és com que deixen també aquella perla allà com a referència un poquet de lo millor, però poco más.
I les altres influències que també cita Guillermo del Toro són Rebecca d'Alfred Hitchcock, que també tot és molt evident amb tot lo de la casa i totes aquestes coses, i Cims borrascosos
Home.
Del 39, que també tota aquesta aura de...
Ah, doncs i l'adaptació de cinema.
Sí, l'adaptació de cinema de William Wyler, sí. Són les que han influenciat estèticament o en tram o argument a molts dels moments que veiem en aquesta pel·lícula.
En tindrem, no?, un altre de Cims borrascosos? O...
Sí, de Qui res, Emerald Fennel...
L'estic esperant, per fer una mica de vera. Espero que estigui bé, si no faré hater.
Sí, doncs mira, Jacob Elordi repeteix Emerald Fennel després de l'última pel·lícula.
Estarà fantàstic.
Per tant, sí.
Molt
aquí
bé,
la tindrem i la tindrem bastant aviat, no sé si estrena febrer, març.
Home, és una bona època perquè, diguéssim que la novel·la...
Sí.
Aquesta boira espessa, aquesta fred, se't cala dins,
Doncs bé, ja la tindrem aquí.
Bueno, quan comencem a parlar de la novel·la i la pel·lícula, les diferències?
Doncs va, comencem, jo que sé, aquesta divisió que té o aquesta estructura en diferents parts,
perfecte.
com l'heu vista.
Jo molt bé.
Marta, dali.
No, que jo molt bé, perquè a més... La part que més m'agrada de la novel·la i la part que més m'agrada de la pel·lícula, a banda del que he dit abans, que és la creació pròpia, no?, de com va creant... Que, per cert, molt valent en Guillermo del Toro. Escolta, que veiem com aserra els membres i com els encaixa i com fa allà una carnisseria. És tot com molt brut, no?, d'aquella brutícia.
Això és el que diem marca del Toro.
Exacte.
Això anava a dir, sí, és molt d'ell, crec. Està un poc gore, no?
Sí.
I d'aquella brutícia, doncs, ha de sortir la seva creació. que és una... el que us anava a dir, la part que m'agrada a banda d'aquesta, de la pel·lícula, és, per suposar, la cabana de fusta enmig del camp, amb una família de pagesos que no tenen... Elles brotegen, diguéssim, no? Tots, com és evident, no hi ha aigua tampoc com cada dia per rentar-te, i el que denota és la pobresa. Una cosa que també surt a la novel·la, la pobresa. La pobresa d'una família de camperols, amb un toc exòtic. Ja la llegireu, llegiu-la. Mm-hmm. I també hi és això. I aquesta part m'ha agradat perquè el to és el mateix. Aquesta part en què el monstre que va fluctuant a la pel·lícula, si us heu, segur que us heu adonat, que va i ve, no? En aquesta part que se'l troben en Víctor Frankenstein, se'l troben uns mariners a l'Àrtic. Mm. Se'l troben mig moribund.
Que ho defineixen com els confins del món.
Els que, sí. Sí, 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 és molt bo això. De fet, és a l'Àrtic. I tot això és un homenatge en la novel·la als exploradors del moment, quan la Terra, no, es cartografiava i s'explorava i hi han postals i ara s'han fet postals i memes i de tot, però segur que teniu vist aquell home sobre un onatge, no, que mira així com de perfil. Bé, totes aquestes il·lustracions doncs, són de l'època. Molt romàntiques, perquè la novel·la està, diguéssim, quan s'escriu, quan l'escriu Mary Shelley, és moviment literari romàntic. Que passa que té coses del romanticisme, del gòtic, en fi. Quan el monstre aprèn a parlar, és el millor. O sigui, és el millor de la novel·la, perquè tota la pel·lícula, totes aquelles escenes, ell amagat, que els hi fa... feines feixugues i que ells diuen que és l'esperit del bosc, no?
Sí.
Tot això, que és tan innocent, que és tan generós, tan altruista, et fa pensar de quina part te poses tu, no? Escarrufa, de quina part te posaries? D'en Víctor o del monstre?
No, monstre, 100%. Del monstre. Però 100%.
Perquè la novel·la també t'ho fa, això. És a dir, d'acord, Víctor Frankenstein, tu dius que has creat un monstre, però, carai, és que el monstre té dret a viure, té dret a sentir, té dret a ser intel·ligent, té dret, no? Us en recordeu com el tortura, el castiga, el menys té en aquell soterrani, no? Això no surt a la novel·la, però entenc per què ho fa en Guillermo del Toro. A banda perquè la imatge, l'escena que te porta és molt gòtica i molt brutal... l'està, diguéssim, desprenent de la seva humanitat.
Diguéssim, ara, Víctor Frankenstein, un bon professor no és.
Ni un bon pare.
Com que no.
No.
Bueno, és que a veure, que el gran tema de la pel·lícula és la relació entre pares i fills. O sigui, ell ve d'una relació, d'una mala relació amb el seu pare, i ell, quan sigui pare, en aquest cas, de la criatura, serà un mal pare també.
Sí, amb Guillermo del Toro ho explica i m'agrada molt perquè és realment el que veus a la pel·lícula, és el que ell ha volgut pretendre, que ha pretès, és que un cop l'has creat, en la pel·lícula parlo, en Víctor ja se n'ha cansat de la seva criatura. O sigui, un cop ja està creada, doncs ara ja està. Ara què? On és el meu horitzó? I llavors comença... Primer li fa certa gràcia... veure'l, el va curant, li talla els cabells, no? I li va ensenyant, vol que aprengui paraules, però el monstre doncs només sap dir Víctor, perquè bé, és tot molt metafòric, no? Ell és el seu món i, com li diu l'Elisabet, no? És que potser tu ets el seu món i per això només fa que dir Víctor. I creen aquesta mena de relació... molt dependent i molt tòxica que es gira cap al final, que quan el monstre li diu tu potser vas ser el meu pare però ara jo sóc el teu amo, i això és brutal, no? Vull dir que hi han coses que sí que m'agraden molt, i aquesta disjuntiva de el creador, i no parlem dels debats, i quan va sortir la novel·la el rebombori que va causar, jo li trauria tota rèmora bíblica i religiosa, perquè no era la intenció de la Mary Shelley. Sí que en la pel·lícula hi ha un moment en què el monstre explica que aquell vell cec que justament l'accepta perquè és sec i no li pot veure, no li repugna, no? Diguéssim, el seu aspecte físic, l'ensenya com és el món a través, no diu ben bé la Bíblia, però tu ja tu, no? El paradís, la sí. creació, però tu ja saps que està... Jo això crec que la novel·la no surt en cap cas que llegeixi la Bíblia, el que sí que llegeix és El paradís perdut de Milton, que aquí sí que hi ha tot unes referències a la Bíblia i a Déu amb uns interrogants filosòfics, no? Perquè sí que hi ha el moment que aquí a la pel·lícula també li diu, perquè això el Del Toro ho va agafar, que està enmig de les muntanyes i diu, jo li diu al monstre en Víctor, jo havia de ser l'Adam i sóc un àngel caigut. Vull dir que estic a l'infern, no? I per ell la vida és un infern. Vull dir que a mi el que m'agrada molt és aquesta part de quan ell articula paraula, sap parlar, que tot això tiraria per terra moltes de les adaptacions teatrals i cinematogràfiques que hem vist fins ara. Us en recordeu que moltes el monstre només fa sons guturals com una bèstia. Sí. I sí, no, sí, a la novel·la el monstre aprèn a parlar el llenguatge que al final ens diu qui som i que som humans, no?
Some of what I will tell you is fact. Some is not. But it is all true. What manner of creature is that?
Sí, jo estic d'acord amb la Marta. Crec que la segona part de la pel·lícula, que diuen que és el punt de vista del monstre, crec que és molt també te fa empatitzar. No? I la part aquesta de la cabanya amb l'ancià sec i tot això me va agradar molt precisament per lo que comentaves, en pla, clar, ell no el jutja perquè no el veu. La gent jutja directament en el monstre abans de que pugui dir res només per el seu aspecte, no? I crec que també aquí és evident, no? La metàfora de... Bueno, no hem de jutjar un llibre per la portada, no? Perquè després a lo millor de dins mos sorprèn. I me va aparèixer una de les parts més guapes i més... Me va fer molta pena el que passa després amb aquell pobre avi.
Molt injust, no? És molt injust.
És molt injust. És que, a més, tu veus venir perquè dius és que passarà alguna cosa aquí i, evidentment, se pensaran que s'ocupa del monstre, efectivament. Però, bueno, tot el que passa abans crec que és molt xulo i, a més, encara que ells diguessin que era l'esperit del bosc, diguen que l'ancià ja sap des del principi que hi ha qualcú que els ajuda i ell no diu res, ni ell l'ajuda a amagar-se. No? I és com que veus que és una persona també, tot i que et sec, no? Que no és només per això, sinó que és bona persona, saps? Que no diu, a lo millor hi ha un lladre o a lo millor hi ha qualcú amagat a sa casa, dius, igual, no diré res perquè és una persona que mos ajuda, no? I la part d'en Frankenstein, del creador, en realitat és com que dius, bueno, a lo millor podré empatitzar amb ell o perquè és així. Vale, sí, te mostren tot lo de son pare, que tenien aquesta relació horrible, que el maltractava també perquè estudiàs i tal, però jo no vaig empatitzar gens amb Frankenstein, en aquest cas.
A veure, he obert una quantitat de melons que no sé ni per on començar.
Per aclarir, deixar-ho ja tancat, en la novel·la, Víctor Frankenstein no té ni molt menys la relació tan dolenta amb el seu pare. S'estimen, el seu pare és una bona persona, és dolç, és l'Alfons. Frankenstein no es dedica a ser cirurgià, no es dedica a cap tema bèl·lic, prové d'un llinatge d'homes familiars, cònsols de lletres instruïts de dret que es dediquen a l'afer públic i vull dir que res, o sigui, aquesta relació no hi és. El fet que la pel·lícula li posin aquest pare és evident, perquè volen una reacció en el Víctor i aquesta reacció que s'agreuja quan la mare es mor, a més en un part, no?, que tenen aquella meravellosa criatura, en William. O sigui, és que tinc tantes coses a dir.
És que, de fet, el pare el que culpa és no, no el, el nen que ha nascut i que amb el part ha mort la mare, sinó a l'altre, no?
És... Fixeu-vos que no l'accepta pel color de la pell. És que ho diu en un moment el nen. Tinc els ulls foscos, la pell més fosca. No m'accepta. En canvi, el nen que neix i que mor la mare en el part, com va passar amb la Mary Shelley, amb la seva mare Mary Wollstonecraft, que va morir quan la nena tenia 11 dies, va morir per complicacions al part, és algú que això t'ha de marcar tota la vida, i efectivament aquesta novel·la surt. Aquest nen surt rosset amb els ulls clars. Jo entenc que és la transfiguració d'un personatge que hi ha a la novel·la, que ara us faré una mica de creuament de cables, que es diu Elizabeth. L'Elizabeth és clareta, és un àngel, té rínxols, i l'Elizabeth és, li diuen, cosina d'en Víctor. L'Elizabeth és qui s'ha de casar amb en Víctor. En William és el germà petit, però abans en té un altre germà. I en William és la dolçor... no tenen... És feta persona, no? És un nen obert, brillant, tendre. És la primera víctima mortal del monstre. El monstre mata en William. I William és com es diu el pare de la Mary Shelley i és com es dirà un dels fills que va morir, no sé si acabat de néixer o ja en l'embaràs, una mort d'aquestes neonatals, un fill de la Mary Shelley. Vull dir, que hi ha tot un univers aquí d'explorar i, clar, quan penses que tot això ho va escriure amb 18 anys, de veritat, és increïble. Que és increïble.
I nosaltres de festa, aquesta edat. Bé, sí. Era una altra època.
Sí.
En tot
cas, hi havia xarxes.
No, i clar, s'havien de dedicar doncs, al temps lliure.
Ell escrivia lliure... històries, és el que més li agradava.
Sí. Clar, el personatge ara que ens hem anat amb el personatge d'Elizabeth, que aquí doncs, reforça aquest punt, no?, de que el fet que ell s'enamori d'Elizabeth, que és la promesa del germà, tant la mare com Elizabeth estan interpretades per Mia Goth a la pel·lícula, tot i que la mare...
Però no les confons, vull dir... No?
No, però suposo que és per subratllar aquesta cosa de... M'he enamorat de la meva mare, no? Aquest complexe d'Edip que té el personatge de Victor Frankenstein, el fet d'utilitzar la mateixa actriu per fer els dos papers.
Però això passa a la pel·lícula, eh?
Que a la pel·lícula, sí. No, estic parlant aquí de Mia Goth.
No, però és que a més és molt evident. Si us en recordeu, quan arriba el pare per primera vegada, que diu el pare ve poc, però quan arriba se li han de fer tot de gales i de festes, sí. I, no? I diu, i deixa de ser meva la meva mare. O sigui, la meva mare és meva la major part del temps. Aquesta possessió, no? Jo crec que aquí, Ignasi i Escarrufa, hi ha més de Guillermo del Toro que de Mary Shelley.
Ja podria ser.
Hi ha més exploració de la relació... Perquè ell ha explicat que se'n va adonar que no... Que quan el seu pare es veu que fa molt poquet, que els dos, pare i mare de Guillermo, s'han mort, que quan se'n va anar el seu pare el coneixia prou bé, però amb la seva mare se'n va adonar que era tot un misteri per ell.
Curiós.
Bé, aquí quan parlàvem de les diferents parts de la pel·lícula, que tenim la part...
És cert, que està bé, a mi m'ha agradat l'estructura. Mm.
Tenim aquest fil conductor, no?, que és el futur o el final de la pel·lícula, que és la història que explicarà Víctor en aquesta gent, el capità, del vaixell danès. Llavors comença la història de Víctor i després la història del monstre. Però jo ho he trobat molt orgànic, és a dir, sí que... Al principi, tal com m'explicava, no és que ha dividit la pel·lícula en dos parts, el punt de vista de Víctor i el punt de vista del monstre. De fet, és la mateixa història que continua i no és que sigui un punt de vista diferent, sinó que la història continua llavors a partir del monstre.
No, bueno, és que hi ha un moment, i a la novel·la també és així, que el monstre fa la seva i en Víctor fa la seva vida.
Clar,
i en
clar,
algun
clar.
Moment s'han de trobar.
Sí que hi ha potser un canvi de to en les dues parts o en els diferents relats. La part d'en Víctor és més enèrgica, plena d'acció, no? és força.
És un home amb qui deu costar de viure-hi.
I l'altra, la part del monstre, és més pausada, contemplativa... Pots abordar temes més filosòfics. Parlàveu tota aquesta història de l'ancià, que ho heu explicat molt bé, no ho tornaré a repetir perquè està molt bé tot el que heu explicat, Sí que hi ha una cosa que fa aquí Guillermo del Toro, crec, una clocada d'ull al clàssic del 31, que és el moment, perquè hi ha una escena memorable, no sé si fer spoilers d'una pel·lícula de l'any 31, que gairebé 100 anys, però podríem dir que...
Pots fer spoilers.
Ha prescrit, no? Bé, el moment aquest en què Frankenstein, que és una escena molt bonica, que està amb la nena, que se suposa que és la neta de l'ancià, que apareix aquí, no? Que estan allà en el llac i tal, doncs hi ha aquella escena tan... que és preciosa, que és una escena mítica que haureu vist també amb mil clips fora de context, etcètera.
Que no surt mai a la novel·la, no ho entenc.
Però és que és igual, encara que no surti. És una escena mítica, ja ha passat a la història del cinema i és molt bona, que és quan Frankenstein clar, veu la nena, que és els ulls de la innocència, per tant, tampoc el jutja, i li ensenya doncs, una floreta. I estan tots dos allà amb la delicadesa de la floreta. I ell, incapaç de saber controlar la seva força, l'acaba matant a la nena, no? Clar, tot això aquí no hi és, però sí que hi ha un moment que t'hi aboca en aquesta escena, que és quan tu veus a l'ancià i a la neta allà a prop del riu. Aleshores, tu en aquell moment dius...
Bé, i quan li deixen, em penso que és el primer àpat, no? Un tros, no sé si és un tros de pa, li afegeixen un remet, un remell de flors de camp, no?
Sí. Són aquestes coses que...
Són detalls.
Sí, no,
estan ben portats.
No estan a la novel·la.
No són molt explícits ni molt excessius.
No.
I
venen d'altres versions cinematogràfiques. No adaptarà, perquè venen d'altres versions, i ell, sobretot, és que els vol senyar a la novel·la, però sí que t'aporta aquestes clocadetes d'ull que te transporten aquestes versions, les bones, que bàsicament doncs, podrien ser doncs, la del 31 o la del 35 de la novia de Frankenstein, no? Que és el que comentàvem abans.
Com un poc d'easter eggs, no? Se podria dir que hi ha aquí pistes que
sí,
són molt fans o d'altres pel·lis o dels llibres i tal, ho poden captar.
Sí.
Això està molt bé.
Que consti que no sóc tan fanàtica com per anar a recórrer als llocs en què passa la novel·la de Mary Shelley, perquè és que no tindria diners per pagar-m'ho, perquè és... El monstre recorre quantitat... Penseu que, clar, això sí que està molt ben traduït a la pel·lícula, eh? El monstre corre i travessa muntanyes i és un ésser amb una força sobrehumana i... Això de la regeneració no ho sé tant, però jo, està bé.
No, això de la regeneració és un invent de Guillermo del Toro.
Sí, no...
És l'Obez, no? O sigui...
sí.
Jo ho he relacionat clarament amb que la influència del còmic de Guillermo del Toro, doncs anem a donar-li un superpoder, no? I són els poders
que...
Però
és immortal.
Com l'Obez, no? Igual.
És, no?
Si és que...
Escarrufa quan ell es lamenta al monstre que ni això m'has donat, li diu el seu
sí,
creador.
Sí, perquè es pot regenerar i es pot curar i per més que li facis no mor. És l'Obez, no? Tal qual, si és que no hi ha més.
Clar.
Sí, un l'Obez no sense les urpes.
Sí.
Però també també mata amb les seves pròpies mans.
També té superforça.
Sí, sí.
És una figura tràgica, també, no? Per altra banda, perquè viu molts i molts anys, aleshores això el dificulta amb les seves...
Inesperadament, no? Perquè no crec que ni a la novel·la, o sigui, això, no ho sé, s'ho esperés, no? Això són efectes que han vingut després, que una de les... que també ve del mite Prometeu és jo faig una criatura de la mort, li dono vida, però no me'n responsabilitzo. I allà deixes, no?, la criatura, que és a la novel·la, això és evident, això és la Mary Shelley ho explica molt bé, no és gens explícita, és a dir, ella va deixant moltes obertures perquè el lector també es faci la seva interpretació i a la pel·lícula jo crec que això també queda palès.
Molt bé, doncs fins aquí aquest Frankenstein. Marta Escarfà, moltíssimes gràcies per estar avui aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants.
Jo només em desitjo per mi mateixa que la propera no hagi llegit el llibre perquè després tinc masses coses a dir i masses punts per parlar i començo a fer els paral·lelismes i les comparacions.
està bé.
Sí. No, són coses que sempre està bé a portar.
Sí, i saber d'on surten les coses, tot i que sempre hem de tenir en ment allò de que el llibre és el llibre, la pel·lícula és
no,
la pel·lícula.
No, i que en Guillermo és el seu projecte personal, que li ha posat molts anys i molta vida aquí.
I que no us preocupeu, que les adaptacions sempre podeu tornar al llibre, que el llibre sempre hi serà. Vull dir que amb això... escolta, sí, no n'hi ha per tant.
Però llegiu la del 1818. Facsímil 1818. Llegiu com vulgueu.
Molt bé, va, una abraçada. Adéu.
Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Not long ago, when times were simpler, this was a healthy breakfast. This was a powerful workout. And this was a hero.
I estem escoltant aquest tràiler i teaser nostàlgic de Masters de l'Univers i per parlar-ne tenim en Paco Cabero. Paco, què tal? Com estàs?
Molt bé. De... Re, acabo de tornar de l'acord dels Masters de l'Univers d'Eternia.
Sí, sí. Bé, una pel·lícula que ens arribarà el mes de juny, per tant jo t'espero aquí quan arribi el moment per comentar-la, dirigida per Travis Knight, que aquest senyor té una carrera laica d'animació molt bona i en imatge real va dirigir Bumblebee, que per mi és la millor pel·lícula de Transformers, i ara doncs ens farà aquests Masters que jo crec que es nota, aquesta cosa nostàlgica vuitantera que el tràiler sembla, i més el teaser, que vulgui transportar-te.
Just el que acabes de dir, per mi la la pel·li de Transformers, de l'univers de Transformers, que més em va agradar va ser Bumblebee, perquè crec que és la que més funciona com a pel·li comercial per tota la família i que funciona com a pel·li. I sí, i, bueno, i ara estàs jugant amb un efecte nostàlgia de gent que portàvem... Clar, jo soc del 80, els ninos van començar a sortir a 82, 83, vull dir que hem mamat He-Man als anys 80 i portem des del 87 esperant una pel·li en condicions.
Sí, tot i que la del 87, bé, ja en parlarem, no, però és una pel·li que...
Molt mítica per mi, eh? O sigui, sí. Em va llit raro, però per mi és molt mítica aquesta pel·li.
Sí, però jo crec que ara comptarem amb efectes especials de primera, amb actors de primera, perquè, a veure, el protagonista, que aquí el veiem ja, el Nicolas Galitzine, que és un actor britànic-anglès. A mi m'agrada, vull dir, el que li he vist amb ell. Té una sèrie que es diu Mary and George, aquesta Sky Showtime, que val molt la pena, però també té doncs, pel·lis d'aquestes més de tipus romàntic, com La idea de tenerte o Rojo Blanco i Sangre Azul, que també doncs, les podeu trobar per plataformes. És un bon actor i està ben acompanyat. Hi ha l'Alison Brie, el Jared Leto, la Morena Baccarin, l'Idris Elba, no? Que tots ells més o menys els veiem en aquest tràiler també.
Sí, a mi la por que em fa és en Jared Leto i la seva tendència a enfonsar franquícies sí. De Hollywood. Però... O sigui que si teníem previst fer Masters de l'Universo 2, potser no es fa.
Però tenim una sort, Paco, que en aquest cas, tu perquè ho sabem que és Jared Leto, però pot ser qualsevol altre, i com que és Skeletor, doncs tu pots imaginar que no és Jared Leto, i potser la clau de les pel·lícules d'èxit de Jared Leto és que tingui cara de calavera.
Que són el 80%, sí, però també... Hòstia, no, però ojo, jo trenco una llança que es diu a favor d'en Frank Langella com a Skeletor a la pel·li del 87.
Sí,
tot
sí,
i que
sí.
La cara de làtex i tal, però aquella veu era un Skeletor, o sigui, que feia por, no? Perquè ho tenies tu clar a la sèrie de dibuixos animats de Filmation. Tenies com un Skeletor una mica rarito, no? De molt tonto, molt bobalicón, no? Era un dolent, molt dolent, però molt poc dolent. Era una cosa molt, molt rara i de cop i volta en Langella fent aquest personatge. Que, de fet, també he de dir una dada, que estem parlant de la nova, però estem parlant també de la vella, que el primer after credit de pel·li comercial de la història va ser Masters de l'Universo, del 87.
Creant escola, imagina't.
Sí, sí, vull dir que amb això pues, a tope amb Frank Langella, que té 90 anys i el tio està encara viu.
Sí, sí.
Però bueno, i parlant d'aquesta, pues sí, el que dius, que sí que serà, només serà la veu de Jared Leto, però bueno, a veure què passa, a veure què passa.
Gràcies per estar aquí en aquesta petita breu ressenya que hem fet del tràiler.
A vosaltres. Bueno, ja parlem al juny de la pel·li.
Al juny parlarem de la pel·li. Una abraçada.
Cuida't. Adéu, adéu.
I no volíem deixar de banda la darrera pel·lícula d'Os Perkins, que és Keeper, una pel·lícula de folk horror, terror... Bé, ara parlarem ben bé del gènere perquè podríem parlar de moltes coses que ha dirigit Os Perkins, però no ha escrit ella en aquesta ocasió, l'ha escrit Nick Leppard, guionista d'una pel·lícula australiana de terror de monstres, que ara doncs, et preguntaré a algú si l'has vista, que és Dangerous Animals, I val a dir que aquesta ressenya la farem sense spoilers. Per tant, no patiu, parlarem de moltes coses, no parlarem del final ni què és el secret que desvetlla la pel·lícula, però de tota la resta crec que en podem parlar bastant. Per tant, estigueu tranquils. I ja et saludo, Agus Izquierdo, què tal, com estàs?
Hola, Ignasi, què tal? Molt bé, molt, molt content que em convideu per una estrena d'aquest tipus. I jo quan vaig sortir de la sala, el primer que vaig pensar i vaig dir és que a mi m'havia semblat, i ara no sé si estaràs d'acord amb mi, Ignasi, però crec que és un dels finals més potents i a nivell de disseny, tant sonor com visual, més pertorbadors del que portem d'any. Bueno, portem poc d'any, però vull dir, dels últims mesos, jo crec que justifica quasi tota la pel·lícula. Per mi, al final... Yeah. No sé si a tu et va... Potser em va pillar a mi a contrapeu.
No, a veure...
Però, hòstia, no m'esperava...
Pertorbador, aquesta... és. Sí.
I impactant, vull dir... Sí, ja no sí, a nivell sí. de guió i de trama, sinó visualment és un malson. O sigui, és increïble.
Que passa que potser és veritat que la pel·lícula, crec jo, que dona... O sigui, tot i que dura hora i mitja, no sé si arriba hora i mitja, és un curt allargat. Vull dir, això sí que ho té, perquè fins que no arriba a resoldre la situació... Tot el camí que et porta allà és una repetició a darrere una altra, que sí que, bueno, el que dèiem, no? Que Perkins té l'habilitat que té i ell ja és capaç de distreure't d'alguna manera i si no perquè te fixis en altres coses, però que podria ser un curt de 20 minuts perfectament aquesta història. I això sí, al final està ben pensat perquè és com que vull arribar aquí, acabes aquí, està ben explicat i te'n vas amb una angoixa. Vull dir que... I a més amb un plànol d'aquells de que hi ha pel·lis que acaben i que no recordes com han acabat, a mi em passa, i aquesta me'n recordo. Per tant, alguna cosa deu tenir.
Total. Sí, sí, en aquest sentit l'objectiu l'assumeix, no? Vull dir, l'assoleix i a més em nota. Crec que al final, insisteixo, és en termes de terror del més terrorífic que he vist últimament. Potser no com a pel·lícula, ja et dic, estic molt d'acord amb tu, que potser en conjunt... la nota baixa, perquè al principi la primera part, potser la primera meitat, sí que és una pel·lícula que es va enfangant una mica, no?, sobre ella mateixa i veus que no avança gaire i s'empastifa, però bueno, insisteixo que crec que aquest colofó, aquesta conclusió és per mi potentíssima.
I vaja, que la pel·li doncs, pot ser irregular amb algunes coses, com estàvem comentant, però tot i així crec que val la pena veure-la. Sobretot, doncs, si us agrada els Perkins, és gairebé obligatori, no?, si heu seguit la trajectòria del director. I no deixa de ser, potser, tal com també està concebut i fet, més un experiment, una curiositat, que no una pel·lícula convencional en aquest aspecte. Sí, és que podem parlar de pel·lícules convencionals quan parlem d'Os Perkins, no? Però sí, crec que és més dintre d'aquest cinema experimental.
Totalment, i més sabent l'origen que has comentat al principi del programa, no? Bueno, al principi d'aquesta part, que és d'on surt aquesta pel·lícula i com es gesta, diguéssim, s'entenen moltes coses, i jo crec que com a experiment pels os perkinians, no sé com es diria...
M'encanta aquesta expressió.
Doncs, per aquesta gent, per aquests hooligans, evidentment és obligatòria i s'ha d'entendre com a tal, no? Com a exercici, potser per anar avançant.
I, Agus, no sé si vols afegir alguna coseta més.
No sé si hem dit que els dos, sobretot ells dos, estan molt bé, tant la Tatiana amb el Sunny com el Sutherland. Estan... A mi m'agrada molt, sobretot ella crec que fa un paperàs, no? I també crec que és una de les claus de la pel·lícula. Sense aquesta interpretació, a més, femenina, que és tan important en aquesta pel·lícula, crec que no, tampoc haurien sortit tan bé les coses. Llavors, fer aquest apunt, no sé si,
sí, sí.
si estàs d'acord, però...
Totalment. A més, ja de Monkey em semblava potser del millor que tenia la pel·lícula, tot i que Monkey té un paper més petit que no pas el que té aquí, no? Però ja em semblava... De fet, és una actriu que ja he anat seguint i que m'agrada bastant o molt allà on l'he vist, fins i tot en productes més comercials com She-Hulk, o ara, mira, Starfleet Academy, que està darrere la sèrie Star Trek, també hi surt, tot i que fa un paper petit, però important dintre de la sèrie.
Doncs a tenir present tant Perkins com aquest elenc, no? A tenir...
Sí, sí.
A tenir en ment pel futur, perquè venen anys, jo crec, divertits.
I tant, ens ho passarem bé amb Os Perkins, que segur que torna aquí al Ningú no és perfecte quan estreni aquesta darrera pel·lícula, no del Papa, sinó de la gent jove.
Important aquesta diferència.
Sí, el detall. Molt bé, Agus, com sempre un gust i un plaer parlar amb tu i ens retrobem un altre dia.
Molt bé, un plaer, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
La pròxima setmana tornarem amb sessió doble de cinema. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.